Al matí, amb Raquel García.
Cap record m'ha retornat el que he tingut. Cap record m'ha retornat el que he perdut. I ara em resulta impossible allunyar-me de les ombres en què la vida m'ha abraçat. Llargs hiverns freds i solitaris, llargs hiverns de somnis plens de sang.
L'historiador sabadellenc David Serrano està produint un documental sobre el camarògraf local Arcadi Gili, que va documentar amb imatges com era la nostra ciutat des dels anys 30 fins als 70. L'objectiu del projecte és recuperar el llegat d'aquest cineasta, fer-lo conegut a la ciutadania i reivindicar també la seva obra, tot plegat sense cap ajuda pública i amb la complicitat i col·laboració d'un bon grapat de professionals de fora i de dins de la ciutat. I anem a conèixer tots els detalls amb el protagonista d'avui, David Serrano. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs molt bé, vosaltres, com neix la idea, no?, de fer doncs, aquest homenatge, de recrear i posar en valor la figura, la tasca d'Arcadi?
Doncs l'Arcadi Gili és un dels camarògrafs més importants que segurament hi ha a la primera meitat del segle XX, juntament amb altres sabadellencs, com en Llobet i companyia. I la veritat és que el seu llegat està bastant poc reivindicat i bastant perdut en els arxius de la Filmoteca o d'arxius locals, i hi ha un, diguéssim, que un motiu familiar, que és que la família Gili se m'emportava de petit de vacances a la Costa Brava, i en aquestes vacances doncs l'Arcadi el que feia és passar-nos les seves pel·lícules en Super 8, etc. I això va deixar com una empremta molt, molt forta, diguéssim, en mi, i un cop ell ja no hi era i la seva dona tampoc, vaig pensar que seria un bon motiu per recuperar-lo com a sabadellenc il·lustre, molt desconegut per la majoria de les generacions joves, no?
I per què creus que és tan desconegut, no? Per què ha caigut en l'oblit en comparació amb altres camarògrafs, no?, més coneguts, potser, de casa
probablement,
nostra?
Sí, probablement perquè amb ell el que li interessava era documentar la vida quotidiana, no? Que no es perdessin els costums, els oficis. Per exemple, les imatges que ell té de la Costa Brava dels anys 40 són espectaculars, no?, de la vida quotidiana, dels cistellers, de la gent del suro, dels pescadors de la gamba, dels pescadors de tonyina. És una cosa espectacular, tant el que fa a la costa com, per exemple, el que fa també a Andorra, recuperant doncs tota la vida rural d'aquell moment, no? I les imatges que té són absolutament espectaculars. El que passa que, clar, probablement el no haver pogut dedicar-se a la ficció, que era el seu desig com a jovenet de preguerra, probablement això el va marcar de per vida, i també va marcar el fet de que no sigui un personatge massa conegut, no?
I perquè no va poder doncs dedicar-s'hi, no? A qui era, de qui treballava, sí, no? Com era la vida de l'Arcadi?
L'Arcadi era un jove molt de talent cinematogràfic. De fet, fa una pel·lícula de ficció amb 16 anys abans de la guerra, espectacular, que es diu Qui és Marlín, gravada, a més, filmada a la Rambla de Sabadell, allà on hi havia Telefònica, a dins del Banc de Sabadell, amb amics, actors, espectacular, és a dir, molt en la línia de l'expressionisme alemany, molt influenciat per el Fritz Lang, etc. El que passa és que esclata la guerra. Esclata la guerra i ell se n'ha d'anar a la guerra i tot això s'acaba, no? I, per tant, aquell desig que tenia més o menys ell utòpic de dedicar-se a aquest món amb una colla d'amics que ratllaven molt el surrealisme, com en la línia del grup de Sabadell, d'escriptors del grup de Sabadell, del Joan Oliver, dels Trabal, dels Obiols, etc. Tot això se li trenca i al final s'ha de guanyar les garrofes. I s'ha de guanyar les garrofes, doncs, com pot, amb una petita fàbrica de tèxtil. I, per tant, doncs, deixa aquest desig inicial per dedicar-se doncs, a la família i a filmar coses de caire més quotidià, no? I aquí s'ajunta una mica la idea que jo tenia de d'una banda reivindicar l'Arcadi Gil, i de fet provisionalment el film es diu Arcadi, en homenatge a ell, però després també d'alguna manera entroncar amb la meva idea del que és la recuperació de la memòria democràtica i crear a partir de l'Arcadi un personatge de ficció que ens ajuda a entendre què va passar amb aquella generació troncada, que és tota aquella gent que tenia, diguéssim, moltes expectatives abans de la guerra, durant la República, i que la guerra i el franquisme els hi trenca tot aquest itinerari, no? I per això el que he fet és agafar idees i fragments de Rodoreda, de Tisner, de Calders, de gent, diguéssim, que va participar a la guerra, de republicans, i a partir d'aquí crear un personatge de ficció que és aquest Arcadi, que al final de la seva vida recorda allò que hauria pogut ser la seva vida i no va ser, no? I com que la guerra és allò que trenca les expectatives de la major part d'aquesta generació anomenada perduda, doncs d'aquí que, a banda de recuperar imatges d'ell, que són absolutament espectaculars, doncs vam gravar també, vam filmar imatges de guerra.
Ara en parlarem també de les imatges, del que és el projecte, però clar, tu tenies aquesta relació molt propera. Et parlava de la guerra?
No. No, com ja ho saps, com altres vegades que hem parlat, no? És a dir, normalment la gent els fets traumàtics els obvia i intenta, doncs, i més amb un tema com el de la Guerra Civil, on veiem actualment que encara és un tema prou tabú com perquè sigui molt difícil d'afrontar-lo de manera neta i clara. I per tant, no parlàvem mai de la guerra. De fet, jo era molt petit, un nano petit, però era un tema tabú, val?
És un tema, ja ho has dit, moltes vegades tabú perquè fa por, no? Doncs obrir determinades ferides. El procés del documental, ara, com es troba? Esteu en aquell moment de postproducció, no?
Ara estem en postproducció, estem muntant les imatges en un procés molt complicat, primer perquè no tenim al darrere el suport que jo crec que hauríem de tenir, i per tant tots els professionals que s'hi dediquen ho fan non-profit, i per tant això és complicat perquè no pots apretar més del compte. Estem intentant muntar tot el que és, tot el que vam filmar als espais de la Batalla de l'Ebre, amb 5 càmeres, amb un nombre de seqüències molt elevat, i per tant és un procés com de microcirurgia bastant complicat.
Qui t'acompanya en aquesta operació? Quins són els altres cirurgians?
A veure,
perquè hi ha molt de talent,
sí, sabadellens. Sí, molt, molt, molt. És a dir, d'una banda, qui m'ha acompanyat en la digitalització amb 4Ks de les imatges de l'Arcadi és una agència de publicitat, que també ho fa non-profit, que és 023 de Barcelona. I després, pel que fa tot el procés de preproducció i producció de les imatges de la Batalla de l'Ebre, el que és la productora Creueta 119, que té el Guillem Barceló, que a més és exalumne meu també, doncs, i ara un crac, doncs és el que ha fet possible que aquella idea boja meva de filmar en un dia desenes i desenes de seqüències de guerra, doncs va fer possible el miracle, bàsicament, no? I per tant, doncs, ja ho sap el Guillem, que eternament agraït per fer-ho possible, no?
Va, doncs, per al·lusions, David, saludem també el Guillem. Bon dia, Guillem.
Bon dia, com esteu?
Doncs avui descobrint la teva, doncs això, vinculació amb aquest projecte, quina bogeria, no? En un dia, un rodatge amb 5 càmeres, 40 persones, 20 i pico actors, no? Em sembla que eren. Sí. Com ho vas fer possible?
Sí. Déu-n'hi-do, bueno, aquesta és la clau, no? Com va venir el David, que ens coneixem de fa molt, molt temps, jo era alumne seu a l'Escola Pia, i ens caiem bé perquè ens caia molt bé a mi, la seva manera de fer, la seva manera d'ensenyar, i jo li provocava una mica de rebombori perquè sempre li plantejava dubtes i coses i tal, i projectes, ja ho saps, David?
Sí, tant.
Però guai, i em fa molta il·lusió que ens hem retrobat en aquest sentit, i el David em va dir, escolta, tinc un guió, tinc una necessitat, tinc una mica de complicació perquè realment és un projecte que estic tirant endavant com puc i tal, però és un guió ambiciós, perquè realment ambiciós, era una cosa històrica, amb bastants personatges, amb bastanta logística complicada, i més complicat, només ho puc fer en un dia, perquè tinc permís d'un sol dia, amb una localització molt complicada i amb diferents localitzacions, a més dins de la localització, com es pot fer això? Jo d'entrada dic que això no es pot fer. No ho veig possible. O sigui, o poses molts diners o poses molts dies i jo no tinc ni diners ni dies. Com ho fem? Va, ajuda'm, tu saps fer això. I dic, pues, posem-hi, va, és un repte, no? I vam trobar-ho buscant diferents unitats, no? Vam dividir el guió, bueno, va fer una feina titànica el David d'anar classificant molt bé tot el guió per escenes, per personatges, per localitzacions, per tipus d'òptica, inclús per tipus de plans. I amb tot això vam fer un tetris, no un puzzle, de quina és la manera més optimitzada de rodar-ho, a més amb horari d'hivern, que hi ha menys llum. Doncs intentar quadrar que tot funcionés. Què passava? Que els actors rodaven tot desordenat, amb diferents unitats, tipus, ara posa't en el paper de creure aquesta escena, però que estaves allà, però això encara no ha passat, que hem rodat abans, saps? Però vam aconseguir fer-ho, el David, bàsicament, jo li vaig donar les indicacions i el David va posar-ho tot en ordre.
No, si no hi haguessis estat, Guillem, allò no surt, ja ho saps tu.
Jo crec que és això, no? L'èxit és per aquest treball conjunt, per fer equip i per, malgrat totes aquestes dificultats, no?, trobar doncs aquestes solucions amb aquesta bona voluntat. Sí. Tu coneixies la història de l'Arcadi?
No, sincerament no. Vaig trobar superinteressant i molt interessant, a més, és com ho planteja el David d'explicar-la, no? Que això és el que em va treure del projecte, perquè històries realment n'hi ha moltes, no idees n'hi ha moltes, però trobar una manera poètica i bonica d'explicar una història, això a mi és el que m'enamora del cinema i de les històries, i per això m'he sumat per intentar posar aquest granet a sobre de fer-ho possible això, no? I va funcionar. Bueno, jo crec que està funcionant, a veure el muntatge com avança. És una altra feina titànica.
Clar, això és una feinada, que ara en parlarem sí. amb el David, però també et volia preguntar per aquestes imatges, no?, també sí. de l'Arcadi. Sí. Què en penses, tu, que les has vist, no? Com era la seva mirada?
Sí, bueno, les he vist poc, però sí que té una mirada especial, perquè com tota aquesta gent que en el seu moment tenia l'oportunitat d'enregistrar, no, ara ho tenim molt fàcil, tot amb el mòbil, en qualsevol moment treus i fas un selfie, graves el que veus, és facilíssim, inclús massa fàcil, no? Una època, no tan enrere, però una època, jo inclús quan era petit i ara aquesta època una mica, gravar era un luxe i gravar era un... Ostres, t'ho havies de pensar molt quan gravaves, no? I aquesta gent que més enrere encara tenia l'oportunitat d'en un moment complicat pensar de treure la càmera i enregistrar allò que estava veient o buscar una mirada poètica, crítica, etcètera, no? Històrica, documentalista, jo ho admiro moltíssim, i precisament tot el cinema, molt dels inicis, més domèstic, diguéssim, més personalista, té molt d'això, molt de visionaris, no? Que deien, ostres, això serà important, o jo ho vull explicar, no? Jo ho vull mirar i ho vull explicar, i ho trobo superinteressant.
Totalment. Sí. També et volia preguntar per, doncs, això, com vas aconseguir, doncs, a fer realitat aquest repte, on era, no?, doncs, la gravació, les localitzacions i també, doncs, com va ser l'equip, no?, que t'acompanyava.
Sí. No, l'equip, la veritat és que s'ha de fer una menció especial a tot l'equip, perquè a través de contactes, d'amistats, de professionals que sumaven, com jo, no?, perquè creiem en el David, perquè creiem en el seu projecte, es va configurar un equip que vam funcionar molt bé com un bon engranatge, que això és el més difícil, realment. Amb equips que jo estic acostumat a treballar amb bastant equip, amb gent habitual, i tot i així a vegades costa que l'engranatge funcioni, depèn del projecte, i en aquest cas de zero, ara un repte més afegit, no?, de zero, coneixen, no sabem les dinàmiques de cada un, fins i tot els egos o les manies, no?, que això tots som humans, i no, com engreixes tot això, no?, amb un bon greix, amb un bon engranatge, i ho vam aconseguir fer, jo crec, per la bona voluntat de tothom, i perquè el David tenia la idea clara, havia engrescat a tothom bé, i tothom va anar a sumar, i això és la millor manera de fer un projecte, realment, tothom a favor, no?
Totalment, doncs escolta, Guillem, una abraçada gegant, i que vagi molt bé, molt bon dia, gràcies per participar.
Una abraçada, guapo.
Va, una abraçada molt gran.
Adéu.
Clar, jo també volia que ens expliquessis una mica com el contingut, no?, del documental, com arrenca i com has creat tota aquesta estructura, no?
Abans d'anar-hi cap a això, et volia comentar que l'equip, hi havia gent que venia de Saragossa, hi havia gent que venia de Mequinensa, hi havia gent que venia de la Vall d'Aran, hi havia gent que venia de Masquefa, hi havia gent que venia de Barcelona, hi havia gent que venia de Girona.
La capacitat de persuasió d'en David, després m'explicaràs a veure com ho fas per enredar tanta gent, no, i de forma altruista.
La veritat és que jo mateix soc el primer sorprès, però vam formar un equip espectacular, és a dir, la gent amb unes ganes de treballar. Penseu que ens llevàvem a les 5 del matí i vam estar filmant des de les 7 del matí fins que es va pondre el sol a les 6:52, és a dir, sense parar.
Aprofitant, fins l'hora màgica.
I ho vam fer al Poble Vell de Corbera d'Ebre, Aquestes van ser les imatges més de combat bèl·lic, que van ser als carrers que encara estan com el van deixar els bombardejos, i després a la cota 402, que són les trinxeres de la batalla de l'Ebre. Aquests van ser els dos espais, i dins de cada espai després hi havia diferents localitzacions per a cada una de les seqüències, no? Llavors em preguntaves...
Et preguntava per què és el que expliquen, no? Com arrenca una mica la història i com es va construint tot el llegat.
A mi em va quedar una cosa, sempre que l'Arcadi ens ensenyava, era un senyor molt seriós, eh? Sempre formava un puro, més a més, sí, era un personatge...
Peculiar, no?
Sí, anàvem de vacances tots amb el seu Volkswagen escarbat. Era un personatge, realment era una persona molt peculiar, molt seriós, però en canvi molt tendre, i jo sempre em queda les sessions que ell organitzava a casa, doncs, amb el seu projector, que a més hem filmat amb el seu mateix projector, vull dir que és una... hem passat les imatges amb el seu projector, vull dir que hem recuperat fins i tot això. I a partir d'aquí, aquesta idea d'ell projectant en una sala fosca coses que ell havia filmat i de les quals estava orgullós i ens volia ensenyar a nosaltres, que érem uns nanos, que a més aviat estàvem per altres històries, volíem jugar a ping-pong i anar a la platja i això, doncs va quedar aquesta idea, no?, d'algú que sempre va estar lligat al cinema. I per tant, la pel·lícula arrenca i acaba amb ell projectant-se les seves imatges i mirant d'una banda allò que ell havia filmat,
sí,
i de l'altra intercalant tot allò que ell recordava del que hauria pogut ser la seva vida si no hagués estat per la guerra. Per tant, hi ha tota la seva mirada, diguéssim, a través del record, per això la manera de filmar també era molt especial, perquè no filmàvem, de fet, imatges de guerra, sinó filmàvem records d'imatges de guerra, i a més els seus somnis, que aquí, jo que sóc un apassionat de la Rodoreda,
sí,
vaig tirar molt de la Rodoreda perquè anava molt bé per enllaçar amb aquells somnis que ell tenia de futur, els que li van sortir bé, els que li van sortir malament, i evidentment tot això lligat amb dues grans històries d'amor, que no us desvetllaré, però que...
Clar, això t'ho volia preguntar, sí, que a banda de recuperar, reivindicar la seva feina, no?, i també doncs, aquesta història d'aquest republicà, no?, de com doncs, la guerra també li va trencar la vida, hi ha històries d'amor.
Correcte.
També és un ingredient, no?
Sí. Hi ha dues grans històries d'amor, que és la seva gran història d'amor real, amb la seva dona, i després una història d'amor inventada durant la guerra, no? He d'afegir que van tenir elements afegits perquè ell surt a les imatges d'època i per tant el que vam haver de fer és un càsting dins dels actors per trobar aquells que s'assemblessin tant a ell com a la resta de personatges que surten en les imatges reals.
Per tenir aquesta versemblança, clar.
Sí, clar, intentàvem fer això, i a més el personatge que fa d'Arcadi Gran, que està mirant les seves imatges, com que també surt l'Arcadi Gran en imatges d'època, al final és un molt bon amic seu, que es diu Antoni Martí, que viu a Fonteta, a Girona, que és ell qui guarda el seu projector, que és ell qui sap tota la seva història, que ha vingut diverses vegades aquí a la UES a mostrar algunes d'aquestes pel·lícules que havia fet l'Arcadi, i que el vaig enredar no només perquè m'ensenyés tot això i filméssim a casa seva tot les bobines de l'Arcadi, el seu projector, etc., sinó perquè, a més, ell fes d'Arcadi d'esquena, val? Simulant el personatge que comença posant les seves pel·lícules i que acaba doncs, també amb l'última bobina de les seves pel·lícules.
I m'imagino que de seguida et va dir que sí, no? Perquè era un bonic homenatge.
Jo crec que no
ho
va entendre massa d'entrada.
Però es va deixar seduir.
Però es va deixar seduir molt. Mm-hmm. A més, vam anar a filmar a casa seva, va venir a filmar aquí a Sabadell, que necessitava una sala de projecció per filmar aquestes imatges finals. I la veritat és que sí, és una persona espectacular, com totes les que ens hem anat trobant en aquest procés, també tot el tema musical, que suposo que també
ara en parlarem.
Però sí, ha estat una feina realment molt, molt, molt complicada, tot el tema actoral, però que la gent ens ho ha posat molt fàcil.
I l'actor jove, l'Arcadi Jove, qui és?
L'Arcadi Jove es diu Jordi, és de Tarragona, i forma part d'un grup de gent que jo quan hi vaig contactar tenia els meus dubtes sobre com sortiria, que són gent que es dedica a reproduir escenes de guerra, sobretot de la batalla de l'Ebre, perquè clar, jo quan vaig pensar en com fer el tema de l'actoratge, jo tenia actors, amics que ho haguessin pogut fer, però el tema del vestuari és un impediment i és caríssim, i en canvi ells tenen tot el vestuari, tots els accessoris, van venir a més en tot l'armament, vaig haver de demanar permisos a la delegació del govern de Tarragona, a la Guàrdia Civil, etc, perquè venien amb tot l'armament, metralladores, fusells, pistoles, i a més, com que tenen ganes de gresca, doncs evidentment disparaven, no? I per tot això hi ha molts permisos i és molt complicat, i el Jordi, que és el que fa d'Arcadi Jove, realment és un nano que té 20 anys, vull dir que treballa en una empresa a més municipal i que ens ho posava difícil a l'hora de filmar les imatges que necessitàvem, perquè l'hem necessitat per diverses fases del film, i la veritat és que és espectacular, o sigui, és, treballar amb ells estan habituats a posar-se davant de les càmeres i per tant doncs espectacular.
Clar, perquè això us va facilitar la feina i sobretot aquest vestuari, no? Tot l'atrezzo, perquè les imatges són brutals. Després també compartirem aquest podcast amb les fotografies que ens has passat perquè la gent es pugui fer també doncs una idea. Quan vau començar també el rodatge? Més o menys quant temps porteu amb aquest projecte, David?
No, jo amb el projecte porto des de la pandèmia. Des de la pandèmia, pensant en idees boges que pogués dur a terme, almenys en una primera fase, jo sense l'ajut de cap altra, diguéssim, institució, al final això acaba sent un problema també, perquè és evident que és molt difícil treballar en aquestes condicions.
Sí.
I també és trist, no? Sobretot en una ciutat com Sabadell, que tampoc és que tingui un nombre de camarògrafs tan important, però, en fi, portem molt de temps i en principi potser encara ens queda 6 mesos o 8 mesos de feina.
Doncs encara queda una feinada, perquè m'imagino que la postproducció, doncs el muntatge també doncs és complicat.
Molt complicat, i a banda del muntatge final,
els efectes sonors,
perquè hem de pensar que no és un film que no és parlant, per tant tot és sense so, perquè les imatges que ell filmava lògicament eren sense so, i llavors el que jo vaig pensar és que el fil conductor fos la seva veu, una veu en off que va explicant les decisions que van aprenent al llarg de la seva vida. I aquesta veu, sí, que està feta a partir de, com ho deia abans, a fragments dels nostres grans escriptors del segle XX, modificant, evidentment, perquè la història quedés quadrada, he tingut la sort que en Jordi Buixaderes s'ha vingut també, perquè li va agradar molt el projecte, a fer de la veu de l'Arcadi, no? Per tant, doncs, és una cosa que suma més encara.
Home, i tant, un encert amb la seva veu, no?
I tant.
Segur doncs, que donarà també doncs, a la vida i la intensitat que l'Arcadi demana. A banda del Guillem Barceló, que ha fet la producció audiovisual, que ara en parlàvem, clar, tens molts professionals, molts col·laboradors, no?, que t'han ajudat, com per exemple el Miquel Abràs amb la cançó original, la Clara Pella amb la banda sonora i els Toni Tent amb la producció musical. Escoltem el tema amb què hem iniciat amb aquesta entrevista i seguim parlant.
I ara vull estar només amb tu, ben sols, i sentir només la teva veu. Presoner de les paraules, de les tendres besades, apassionades abraçades. Vaig entrar dins la cambra només amb la claror de la nit. Vine, em va dir, és com si t'esperés de sempre, i amb els seus braços em va recollir.
Quina preciositat, no?, també.
Espectacular, pèls de punta, increïble. És a dir, ell el que va fer és, em va dir, David, jo ja mirant les imatges, he llegit els teus textos del guió literari, recull-me algunes frases que creus que són importants per a la seva història. I d'aquestes frases va fer aquesta meravella, que és... Vaja, jo cada vegada que la sento, i l'he sentit unes quantes vegades, se'm posen els pèls de punta, no? Jo crec que recull molt bé aquest personatge, no? Tan emotiu i tan sentit com era l'Arcadi, no?
I tot això, hem de dir que ho fas, ho estàs fent, sense cap ajuda pública.
Ni una.
Però has picat portes o no?
he picat portes, he parlat amb gent per veure si la gent parlava amb més gent, perquè arribar segons qui costa molt, i de moment no hi ha hagut respostes.
Silenci.
Després, segurament, el dia que ho presentem, després segurament hi seran, o hi voldran ser.
No has pensat potser en obrir una campanya d'aquestes de micromecenatge per finançar també la pel·lícula?
Però saps què passa, Raquel, que quan tu t'has d'encarregar de gestionar la gent, d'anar a buscar els entrepans perquè els actors no passin gana ni fred a Corbera, si també has de fer un crowdfunding, ja llavors jo ja no... És que no arribo. Ja m'ho han dit, ja, eh? I segurament seria la millor de les idees, veient que costa molt accedir a les institucions públiques, no? Però...
Des d'aquí una crida, si
exacte,
ens escolten.
Jo crec que...
Tota ajuda, benvinguda.
Jo crec que en tot això algú potser em trucarà.
Esperem. Ja m'explicaràs.
I tant.
I quan estigui acabada, què es farà, doncs, amb aquesta proposta audiovisual, amb aquest documental? No sé si el portareu a TV3, a festivals, a escoles, als cinemes de Sabadell...
Que... De moment, seguint una mica la mirada dels anteriors projectes que jo havia fet, hi ha dos festivals internacionals que ja el volen i encara no l'han vist, val? Vull dir que en aquest sentit...
Això és que confien en tu.
Esperem estar a l'alçada. Després d'això també tinc la sort de que un parell de persones que tenen diguéssim un bon càrrec a dins de TV3 ho volen mirar també, a veure si això pot quadrar, perquè entenc que és un producte molt híbrid, molt estrany, perquè té part de document, té part de ficció, i això és difícil encaixar-ho en els programes que hi ha actualment a TV3, però en qualsevol cas sí, la idea seria que això fos un producte que al final arribés al màxim de gent possible, i si això vol dir televisions, però d'entrada el recorregut inicial que pensava era el tema de festivals, això sí.
Nosaltres estarem ben atents de com va evolucionant el projecte, com va creixent, i també ho explicarem quan arribi el moment. Suposo que a banda d'aquest llegat, d'aquest homenatge, també doncs a l'Arcadi et va deixar doncs aquesta empremta, no? Aquesta mirada que tens tu també.
Sí, tant. Sí. Bueno, això amb els anys m'han anat adonant, eh? En aquell moment segurament no ho valorava, i cada vegada doncs sí, penso més que gent com aquella que amb una càmera i quatre recursos feia unes autèntiques meravelles, eh? És a dir, qualsevol que mirés avui les seves pel·lícules més primerenques, perquè en té unes quantes, veuria que la qualitat i la mirada tan personal d'algú tan jove com ell, des del Sabadell de la República, és espectacular. I per tant qualsevol cosa que pugui fer perquè el seu nom doncs tingui una mica més de recorregut i de reconeixement, doncs serà per ell i per la seva família, que s'ho mereixen.
I tant. La seva obra es pot consultar a l'arxiu municipal o és privada?
La seva obra està a la Filmoteca. La Filmoteca fa molt bé de guardar els documents, però els guarda tan bé que és molt difícil consultar-los i has de pagar per consultar-los. I al final he tingut la gran sort que també algunes de les pel·lícules, que són les que jo he fet servir, estan en dos arxius. Un és l'Arxiu Nacional d'Andorra, i l'Arxiu Nacional d'Andorra ha ofert els seus materials sense cap mena de problema, al contrari, i l'altre és l'Arxiu Municipal de Palafrugell, que és on hi ha totes les imatges superinèdites de la Costa Brava, des dels anys 30, és espectacular les imatges que hi ha, també me les ha ofert sense cap mena de problema, i per tant a partir d'aquí és el que hem fet de digitalitzar-les i convertir-les en qualitat de 4K, que és el mínim per poder-les passar a cinema després, no?
I perquè no es perdi doncs aquest
exacte,
patrimoni que és
correcte.
Nostre també. David, un plaer, com sempre, descobrir històries com sempre fas, no? A través dels teus ulls, de la teva sensibilitat i sobretot posant en valor aquestes històries que afortunadament gràcies a historiadors com tu no es perden. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a tu, Raquel, gràcies.
Només amb tu, ben sols i sentir només la teva veu. Presoner de les paraules, de les tendres besades, apassionades abraçades. Quina em va dir vaig entrar dins la cambra només amb la claror de la nit. Vine, em va dir, és com si t'esperés de sempre, i amb els seus braços em va recollir i ja mai em vaig poder sortir. Mai em vaig poder sortir. I ja mai em vaig poder sortir. I ja mai em vaig poder sortir.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.